Doncs bé, ho dèiem fa un moment en el sumari, avui obrim el programa, el Granollers Avui, presentant-vos el projecte En Veu Alta, un projecte per escoltar literatura. Com neix aquest projecte, amb quins objectius, a qui va adreçat, com podem fer-ne ús, són alguns dels interrogants que volem resoldre en els propers minuts amb els nostres convidats avui a l'estudi. Són, per una banda, Maribel Gutiérrez, filòloga i logopeda. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I, per una altra banda, Miquel Llobera, que és bioquímic.
Bon dia.
Tots dos, com dèiem també, juntament amb l'Anna Maria Villalonga, escriptora i professora de literatura de la UAP, són els creadors, els impulsors d'aquest projecte que es diu En Veu Alta o enveualta.cat.
Sí, exacte.
Per començar així, explicau-nos una mica com neix aquest projecte, tot i que tu ets filòloga i logopeda, ell és bioquímic, sí que teniu contacte a través del tema del doblatge, oi?
Sí, fa uns anys ens vam conèixer en unes classes de doblatge i ja fa uns quants anys, ja, 5 o 6. I va arribar un punt que vam pensar, bé, si això del doblatge no prospera, perquè sabem que és un món una mica complicat, què podem fer amb tot aquest bagatge que hem adquirit, amb tota aquesta formació que tenim? D'altra banda, som gent que cadascú per la seva banda està molt en contacte amb la docència i som amants de la literatura. Eren totes aquestes cosetes, totes aquestes variables que teníem en comú, ens van fer pensar que podíem fer alguna cosa realment útil també amb tot això, una combinació que fos interessant, atractiva i útil, per què no? I aleshores se'ns va acudir això, combinar la locució, la lectura en veu alta amb aquesta passió per la literatura, i així va néixer En Veu Alta.
Així neix En Veu Alta. Una mica buscant quins són els objectius, a qui va adreçat aquest projecte, qui en pot fer ús?
Hola, bon dia. La idea general és que en el nostre país i Espanya en general estem molt poc acostumats encara en això, però en altres països no. És molt habitual que anant en cotxe, anant en metro, fent altres activitats que no necessitin una atenció especial amb allò que estàs fent, puguis posar un relat. Clar que aquí ara en aquest moment tenim la ràdio, les notícies polítiques són un relat apassionant, però habitualment, en comptes d'escoltar música o escoltar altres coses, per què no escoltar un relat? I la idea és això, anar dirigit a molt tipus de persones diferents, gent que està treballant o que viatja, o que arribes a casa i en aquell moment estàs cansat i tens ganes d'estirar-te una estona amb els ulls tancats i escoltar alguna cosa. En comptes de posar-te en el mode actiu d'haver de buscar una estona de llum, un racó amb llum i estar actiu per llegir, doncs simplement posar-te en mode una mica més passiu, tancar la llum, posar-te uns auriculars i poder escoltar alguna cosa. Tenim coses molt variades, ara en parlarem.
Sí, ara en parlarem del contingut. Abans, però, si expliqueu-me també, perquè juntament amb vosaltres dos hi ha, com dèiem, la Anna Maria Villalonga, escriptora, professora de literatura, suposo que una mica és la que us fa també d'assessora, de crítica. Quin és el paper que juga l'Anna Maria doncs, en aquest projecte?
Jo, si em permets, voldria completar una miqueta el que
digues,
ha dit el Miquel. Dintre d'aquest ampli ventall de gent a qui podem anar, a qui ens podem adreçar, pensem també en gent gran que han sigut bons lectors i que van perdent visió i que volen consumir literatura però que no poden agafar un llibre. Llavors els donem aquest servei de poder gaudir de la literatura mitjançant l'audició, no? Mitjançant uns bons auriculars. També gent, per exemple, que voldria agafar un llibre però que no pot, és que no els agrada llegir, no els agrada el fet d'agafar un llibre, posar-te, no els agrada, però en canvi sí que potser doncs, estan a casa, això que deia el Miquel, o jo què sé, planxant, o regant les plantes, és igual, anant a córrer, sí que els agrada sentir que algú els expliqui històries, i potser també seria, o pot ser una via d'entrada després a la literatura, qui sap si després s'atreveixen a agafar un llibre, no? Nanos, per exemple, jo que sóc logopeda i que estic molt en contacte amb nanos dislèctics, nanos que volen escoltar històries, però que llegir-les els suposa un esforç enorme. Aleshores, tenir una via d'accés a la literatura que no sigui el paper també és molt gratificant per ells. I bé, segurament...
Sí. Endavant, Miquel, no, això és... Podem, ja m'agrada, sí, tant, és un diàleg, eh? No.
És que nosaltres vivim de parlar.
No, endavant, ja m'agrada això més.
No, que hi ha, efectivament, i moltes altres opcions, per exemple, l'educació, l'aprenentatge del català.
Clar, és el que anem a dir, en aquest camp, no, o en aquest àmbit, no, de les persones, cap al que siguin, doncs volen consumir literatura, però no de manera dirigida, perquè no poden fer-ho, perquè la situació en què es troben, o per les seves... També en el camp docent, fins i tot en el camp, doncs, diguem-ne, no sé, més comercial, més publicitari, diguem-ne, per promocionar algun article, algun llibre, algun... Vull dir,
també.
Hi ha altres fronts oberts, no?
El camp de la publicitat també és molt tancat, és com el del doblatge, però hi ha escletxes...
Més que de la publicitat, a lo millor de la promoció.
Exacte, la promoció de llibres és una via que nosaltres estem molt il·lusionats amb ella, i és el que se'n diuen book trailers.
Sí, efectivament. Hem vist a la vostra pàgina...
Heu vist que ja en tenim 3 o 4.
Sí.
La idea és, fins i tot, no només amb so, sinó també amb imatges del mateix llibre, o algunes imatges que aboquin alguna cosa relacionada amb la història que s'explica en el llibre, fer una petita falca d'entre 1 i màxim 2 minuts que pugui després córrer per les xarxes, i és una bona manera molt senzilla i barata de poder fer propaganda del teu llibre que acaba de sortir.
I en l'àmbit pedagògic, no? Com dèieu,
també pot ser
per complementar estudiants de literatura.
I gent que ve d'altres països, el nostre, i que vol perfeccionar el català o el castellà, i es troba, curiosament, venen de països on els audiollibres estan molt arrelats, és una cosa molt comuna, molt habitual, i arriben aquí, te'n demanen i resulta que no en tenim, o en tenim molt pocs, o en tenim que no ens acaben de convèncer. Uh-huh. Aleshores, per què no també facilitar
doncs, si us sembla, perquè clar, estem parlant aquí del vostre producte, el que oferteu, i el millor que podem fer és escoltar un petit fragment d'un d'aquests relats que estan penjats a la seva pàgina web. Aprofito, és www.enveualta.cat, triat el primer que sortia, eh? Vull dir, ara l'escoltareu, perquè els ruïdors es facin, perquè fia el cap, estem parlant de so, doncs la millor manera de conèixer quin és el producte que oferteu, doncs és escoltant aquest petit fragment.
L'Armand seia tranquil·lament a la cadira de rodes, com cada matí des de feia un any, al jardí de la residència. Tenia 89 anys i un company de viatge que sovint li feia la guitza. Un company que li esborrava els records, les vivències, les sensacions. Un company que havia aparegut per quedar-s'hi. Els seus fills, compromesos amb les seves molt bones feines lluny de casa, van considerar que era la millor solució per a tots. La millor residència del país i la més cara. La residència dels avis pijos, que deien els del poble. Amb tot, hi havia una llarga llista d'espera. Ell era un afortunat. El director era un amic íntim del seu fill Bernat, a qui des de temps immemorials devia més d'un favor.
Com dèiem, és un fragment. Ara m'agradaria que haguéssiu vist, eh? Això és només, la ràdio és només, les cares mentre escoltaven el fragment. Deu ser curiós, no? Fins que no t'acostumes també a escoltar-te. I a més, suposo que en aquell moment fas repàs i dius, ostres...
És un relat especial perquè és de la Maribel.
És de la Maribel, ja ho sabem.
Granallorina, o no sé com li diu.
Granollerina. Finca de la Garriga, però sí, granollerina. Però
granollerina de tota la vida, i per tota la vida.
Que aquesta és una altra...
Granollers al cor, eh?
Sí,
és una altra opció. Editar, publicar, a partir d'ara també es pot publicar amb veu, no només amb paper.
Està molt bé, la veritat. Jo convido, per preparar-me una mica l'entrevista, he hagut d'entrar a la seva pàgina web, escoltar, veure una mica, doncs, els productes, el treball que fan, I jo convido tothom que entri a www.3vesdobles.enveualta.cat.
Sí, trobareu...
Almenys per curiositat, si més no, per conèixer una mica el que fan, perquè tenen molt bona feina feta. Escolteu, ens hem quedat una mica en
amb la... lo de l'Anna, eh?
Sí, sí. Amb lo de l'Anna Maria.
Sí.
No, m'agradaria.
Sí, 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 tant, i tant,
que a més juga un paper molt important. No, tant.
Jo primer vull fer una puntualització, si em permets. Ella és professora de la UB, no de la UAP.
Ai, perdó.
De la UB, cap problema.
Bé, bona puntualització i bona ratificació. Endavant.
Llavors, l'Anna la vam conèixer una mica després de conèixer-nos en Miquel i jo. La vam conèixer mitjançant un amic comú i va ser una gran descoberta. De fet, és un, bueno, és un pilar molt important per Eva, per en veu alta, perquè ella, com a escriptora, és la que ens ha facilitat, ens ha obert el camí cap a aquests, cap al material, no? Cap a la nostra matèria primera, que és els relats.
I una mica quins són els criteris que seguiu a l'hora de seleccionar els textos, els llibres, els treballs que després posareu en veu? És molt dura vosaltres, l'Anna Maria, a l'hora de seleccionar o no?
Ara que no ens sentiu...
Que no ens escolta.
Sí. No, ella, i espero que molt poca gent, m'heu de tenir, en fi, molta pena. M'heu de fer, jo faig pena, perquè treballo amb dues persones que són filòlogues i que no em deixen passar ni una. Ni una coma, ni una B baixa, ni qualsevol...
De tota manera, si li busques la part positiva...
Sí, exacte, en té de positiva.
És un privilegiat.
Però hi ha algun moment en què dius, mira, potser no caldries, saps, buscar-li la part tan positiva. No,
però si el mimem molt, sí, el mimem molt.
Quins són una mica els criteris que seguiu? Perquè suposo que ella com a assessora, o sigui, com a escriptora, professora de literatura, és una bona assessora, però suposo que el treball de selecció tal, ho feu una mica entre tots, és un projecte coral, no?
Sí, en un principi ens van arribar uns quants relats, unes quantes obres. Intentem, si entreu a la web veureu que hi ha molts relats de novel·la negra, perquè és el terreny en què l'Anna es mou, i ella és una crac de la novel·la negra i és el que ens ha arribat més. Però també intentem combinar-ho amb altres gèneres. Tenim alguna cosa, algun conte infantil, tenim una poesia, tenim relats breus diversos. Intentem combinar relats més curts, relats més llargs, però intentem combinar-ho. Llavors, pel que fa a les veus, també intentem doncs, que si... Nosaltres pengem un relat cada setmana, normalment. Llavors, també procurem que una mateixa veu no surti tres setmanes seguides, com, per exemple, un narrador, la veu principal, no? Si jo he fet un relat aquesta setmana, doncs procurarem que la setmana que ve surti el Miquel.
Escolta, i una altra cosa que em té encuriosit també, que m'agradaria conèixer una mica, quin és el procés? Perquè, clar, hi ha el procés de selecció del text, un cop teniu el text, quin és el procés d'elaboració? Perquè, clar, no estem parlant de... d'un audiollibre, és gairebé, no sé, a mi em recorda algunes vegades a les radionovel·les que es feien abans, no? Perquè, clar, hi ha, tot i que l'important és la veu i la narració, però hi ha a darrere tot un muntatge que hi juga un paper important, la música, efectes especials, sons, vull dir, per fer doncs, molt més creïble doncs, el que esteu llegint, el que esteu narrant, no? Com és una mica, com us ho feu tot aquest procés?
Sí, efectivament, nosaltres li donem molta importància a crear tot l'ambient, que de vegades és quasi imperceptible, però que genera un complement molt important a la narració. Com ho fem? Doncs mira, primer seleccionem el text, que fins ara ve sempre de l'Anna, que el selecciona ella. Ens el llegim per la nostra banda i repartim els personatges. Val a dir que no només som la Maribel i jo, sinó que tenim altres, una bossa de veus cada vegada més gran. Tenim ja 8 o 10 persones que estan disposades a col·laborar. Fins ara de franc, però esperem que algun dia puguem... donar-los alguna contraprestació, i repartim personatges. I aleshores gravem cadascú el nostre personatge per separat i després jo els ajunto i fem la primera versió completa, sense música i sense efectes. I aleshores aquestes dues senyoretes el destrossen, el critiquen...
No, destrossar-lo.
No només des del punt de vista de fonètica, sinó també de tons, que l'Anna Maria té una gran intuïció amb això.
Clar, perquè Això pot passar, no? Que tu com a lector, a lo millor aquell mateix text, doncs, t'hagis creat els teus pares, o hagis creat una mica els teus propis, o fer-te la visió de com veus i com entens aquests teus propis personatges, després, a l'hora d'interpretar-los, perquè el que feu no és només llegir, sinó interpretar, el millor després no se diu amb el que jo m'he imaginat, no?
Clar, nosaltres sempre, gràcies a les noves tecnologies, que són fonamentals per no haver de trobar-nos i fer-ho junts, immediatament quan tenim la primera versió fem un grup de WhatsApp amb l'autor o autora.
Hombre,
i llavors
això ja és una altra cosa.
Sí, i li enviem aquesta primera versió després d'haver-la filtrat i que sigui nostra i retocat, etc.
Us deveu haver trobat de tot, no?
De tot.
De tot. Mm. Gent que està contentíssima i meravellada perquè mai s'havia imaginat que allò que ell havia o ell havia escrit, doncs resulta que pren vida, de cop i volta surt del llibre i es posa a caminar sobre la taula, i gent que diu que no, que aquell personatge no era d'aquella manera, sinó que era d'una altra manera.
És molt divertit també això, perquè els mateixos autors s'adonen que el fill que ells havien concebut, no? Cadascun dels lectors, això que deies tu, no?
Llavors, tu fas la composició del personatge o del lloc.
Aquí hi ha la gràcia de la literatura, també, no? Que cadascú es munta la seva història. El que passa és que nosaltres volem ser com més fidels, millor, a la versió de l'autor, perquè volem que ell es reconegui en aquell producte que nosaltres estem...
Mira, abans d'arribar al final de l'entrevista, encara ens queden uns minutets. Hem seleccionat un segon fragment. Paco, vinga, tira.
Passió vampírica, d'Elias Villalonga. Microrelat guanyador del premi al millor microrelat de terror en català de la 35a edició del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. Veu Miquel Llobera, de En Veu Alta, enveualta.cat. Sobre pell, ves rere ves, mots a cau d'orella, somriures nerviosos i dits juganers, calfreds, sensacions per a ell i per a ella, borratxos de joia, captius dels plaers. Mossegada al coll, riuada vermella, sorpresa, besarda en els instants primers. Xuclades, llepades, mirada trapella, ara buida per dintre. La sang ja no hi és. Amàtic, platòric, deixant el titella, el no mort s'enlaira enllà dels tilers.
Aquest era curtet, l'hem deixat sencer perquè, veieu, d'una banda, la presentació també, com es presenten els relats, i, bueno, aquesta narració boníssima del nostre convidat, en Miquel Llobera, que realment crea una atmosfera... està molt bé aquest com a exemple perquè els nostres oients vegin una mica quina atmosfera es pot arribar a crear, doncs, amb un relat d'aquestes característiques, doncs, posant bé la veu, interpretant bé el personatge, no? És un bon exemple.
Jo voldria dir una coseta perquè veig que el temps ens vola aquí a la ràdio, no? Que nosaltres també convido escriptors, editorials que hi entrin especialment perquè pensem que podem ser una bona plataforma per a aquells escriptors que potser no són mediàtics o no són tan coneguts i que
Volen donar a conèixer...
Sí, es volen donar a conèixer, volen arribar al públic, i a vegades, allò, publicant el llibre queden, no sé, queden en el prestatge de les llibreries i ningú els fa gaire cas, no, ja. I és una mica injust. I pensem que nosaltres podem ser una bona plataforma per a aquests autors menys coneguts, no menys importants, sinó menys coneguts.
Doncs un projecte que ha començat a caminar, en quin moment us trobeu, quina acceptació està tenint, quins inputs una mica us arriba, Maribel?
Doncs de moment la veritat és que hem tingut molt bona acceptació. Tenim una entrada, una mitjana de 600 visites al mes.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Està agradant molt, però ara necessitem que la gent, els autors, els escriptors, les editorials s'animin i confiïn en el nostre servei, perquè penso que podem fer un servei mutu, ens podem ajudar mútuament. Sí, sí.
Està bé, no? Està bé perquè estàs parlant de servei, no? Ja no... al mateix temps que ets un producte
sí,
de
sí,
consum
sí.
I que pot, i que va adreçat a tot un perfil de població molt, molt ampli, però que, bueno, que també és un
consum. És un servei,
és un servei,
no? I també vull...
Esteu explorant camps en aquest sentit, també, a nivell d'editorials, a nivell d'autors, a nivell de...
Sí, estem en aquest procés,
no?
Estem en aquest punt de posar-nos en contacte.
No només de promoció, sinó també d'obrir allò...
Sí, i també... Digues.
No, que l'objectiu era això, arribar als 50, que ens falten dues ara, per arribar a les 50 narracions, i després incrementar l'etapa de la promoció, perquè no pretenem fer-nos rics amb això ni molt menys, però sí poder-ho mantenir, poder convidar i contractar altres veus que no només siguin les nostres i donar-li una mica de vida a tot el projecte. Sí.
Mm-hmm.
Però necessitem algú que ens ajudi a fer aquest pas.
Sí. L'altra cosa és que no hi ha massa grups que facin això. Sabem de grans grups, Audiomol, per exemple, podem fer propaganda perquè com més s'animi tot el sector, millor. Hi ha una o dos grans grups que fan llibres bestsellers de 500, 600 pàgines, però grups que facin petits relats i interpretats i així no en coneixem.
Clar, és que jo sí que n'he sentit algun d'audiollibre, però el producte és totalment diferent.
Són diferents, sí.
Els de la 11, per exemple, que tenen una gran necessitat d'això, evidentment, però fan un producte molt diferent, que és llegit molt pla i no interpretat.
Clar. Aquí possiblement és una mica el valor afegit
sí.
que té el vostre producte, o una mica la diferència, no?, amb altres productes semblants, com poden ser els audiollibres, doncs que hi ha molta interpretació, el fet de crear aquesta atmosfera... Ho graveu en alguns estudis especials o us ho feu a casa? Com us ho feu?
Hem muntat petits estudis a casa insonoritzats, amb un micro i tal.
Està molt bé. Està molt
I
bé.
Això
és una altra de les coses que permet les noves tecnologies.
De vegades hem de gravar la nit perquè tenim sorolls de fora. Aquest relat, per exemple, jo el vaig gravar a les tantes de la nit.
Doncs les tantes de la nit.
Pensava els veïns d'on estàs barats de... pensar que hi ha algun...
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, la Maribel Gutiérrez i el Miquel Llobera.
A vosaltres per haver-nos convidat.
I esperem que això sigui només l'inici de tot un èxit.
Tant de bo.
Els nostres oients, doncs res, convidar-vos a entrar a www.enveualta.cat. És molt fàcil. enveualta.cat. Trieu i remeneu, perquè hi ha per tots els gustos. I la veritat és que us quedareu sorpresos, us ho dic jo. Gràcies, Maribel, per estar amb nosaltres. Fins una propera ocasió.
Fins la propera.
Moltes gràcies.